les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 18 d'octubre. Jutgen 12 individus, dels quals 9 de l'Ametlla de Mar, dedicats al tràfic d'haixix a les Terres de l'Ebre.
La Fiscalia sol·licita pels encausats penes d'entre 6 i 15 anys de presó per delictes contra la salut pública i d'integració en grup criminal. Fàtima Llambrich dissecciona en un llibre el cas de Ramon Lasso, primer condemnat per homicidi sense cadàver.
És la primera novel·la de no ficció de la periodista i criminòloga Calera. Sense cadàver està a les llibreries des d'aquest dilluns. La subdelegació del govern espanyol a Tarragona envia sol·licituds d'informació a 4 ajuntaments pel 12 d'octubre.
Es tracta de la Vilella Alta, els Guiamets, Montblanc i l'entitat municipal descentralitzada de Camp Redó a Tortosa, que afirmen que no han rebut cap notificació. El Copat invertirà més de 4 milions d'euros en un pla per transformar el model econòmic de les Terres de l'Ebre.
El Consorci confia que aquest projecte de competitivitat i especificació sigui cofinançat amb els fons FEDER. I declarats 6 nous arbres monumentals a les Terres de l'Ebre.
Es troben ubicats als termes d'Alfara de Carles, l'aldea Arnes i Horta de Sant Joan.
Són els titulars de l'actualitat d'aquest dimarts a la Cala Ràdio. L'Audiència de Tarragona jutjarà al novembre a 12 individus, 9 dels quals veïns de l'Ametlla de Mar, que es dedicaven a l'abastiment i subministrament d'haixix al Baix Ebre i al Montsià. Els processats, per qui la Fiscalia sol·licita penes d'entre 6 i 15 anys de presó, van ser detinguts per la Guàrdia Civil el març del 2011. Els fets es van iniciar quan, davant la presència policial, una organització va decidir llançar al mar un carregament d'haixix que pretenia introduir a Catalunya. Posteriorment, un altre grup de narcotraficants, entre els quals hi havia bussejadors professionals, van tenir coneixement dels fets i van recuperar diversos fardells amb uns 850 quilos d'haixix valorats en 1,24 milions d'euros davant de la costa de l'Ampolla. Aquest segon grup va contactar amb terceres persones perquè venguessin la droga, però sense saber-ho, la va oferir a un membre de l'organització que s'havia hagut de desfer del carregament. Quan aquest individu va poder comprovar que les mostres que li oferien coincidien amb el que havien hagut de llançar al mar, va intentar recuperar la droga en companyia d'un altre individu que duia una pistola.
Els processats són 9 veïns de l'Ametlla de Mar, 7 de nacionalitat espanyola, un del Regne Unit i un del Marroc, un veí de Cambrils de nacionalitat argentina, un veí de Sant Carles de la Ràpita i un veí de Sant Jaume d'Enveja. La Fiscalia els acusa de delictes contra la salut pública i d'integració en grup criminal. A més, a un d'ells se l'acusa també d'un delicte de falsificació de moneda i a l'individu que va proferir amenaces per tal de recuperar la droga se li suma un delicte d'amenaces. El delicte contra la salut pública, el Ministeri Fiscal sol·licita penes de 4 anys de presó per a 10 dels individus i una multa de més de 6 milions d'euros que s'amplien a 4 anys i mig per 2 dels processats perquè eren reincidents i ja havien estat condemnats anteriorment per delictes contra la salut pública. Pel delicte d'integració en grup criminal, el Ministeri Fiscal sol·licita 2 anys de presó per a cadascun dels 12 individus. A més, per l'encausat amb el delicte de falsificació de moneda sol·liciten una multa i 9 anys de presó, mentre que pel processat amb el delicte d'amenaces se li demanen uns altres 2 anys de presó. La celebració del judici està fixada pels dies 4, 7, 8, 9 i 10 de novembre a la secció segona de l'Audiència de Tarragona.
I seguim amb més assumptes de l'actualitat local. La periodista Calera Fàtima Llambrich acaba de publicar el seu primer llibre, Sense cadàver, una novel·la de no ficció on explica el cas judicial de Ramon Lasso, condemnat a 30 anys de presó per matar el 2009 a la seva parella i al seu cunyat a Tarragona, sense que apareguessin els seus cadàvers ni restes biològiques, sense testimonis ni confessió, i recull la recerca dels Mossos d'Esquadra que li va portar a la presó. Fàtima Llambrich, autora de Sense cadàver.
Jo començo a treballar este cas al 2011, a principis del 2011, per TV3, de fet, i és després quan jo el continuo pel meu compte. Per tant, 2011 començo a treballar, el 2016 surt publicat el llibre, són uns quants anys de feina. Este temps també serveix per anar païnt tota la informació. Per tant, quan te poses a escriure, doncs diguéssim que tota la informació ja la tens al cap, ja l'has treballada molt. I també això facilita les coses. Quina és la dificultat? doncs pot ser fins i tot un excés d'informació.
El llibre, que ha sortit a la venda a les llibreries aquest dilluns, es basa en una cinquantena d'entrevistes a la presó amb Lasso, que ja va ser condemnat per matar l'any 1988 a la seva esposa i al seu fill de 6 anys, a les quals ha anat bucejant en la psicologia i la quotidianitat d'un home amb trets psicopàtics que matava les persones que es ficaven en les seves aventures amoroses. La novel·la combina els passatges sobre els secrets de la recerca amb les impressions personals que ha suscitat en l'autora les seves visites a la presó des de l'any 2012, a més de les entrevistes als principals protagonistes. Fàtima Llambrich.
Mira, nosaltres en diem que és un llibre de no ficció, de tal manera però que si tu vas llegint, te penses que estàs llegint, o pots arribar a pensar que estàs llegint una novel·la, però el cert és que tot el que s'hi diu és real, i per totes les persones que ho viuen, diguéssim. Llavors, vinculat, diguéssim, al nostre territori, Ramon Lasso ja havia estat, ja havia passat per l'Audiència de Tarragona per un cas, per un doble cas en posta. El punt de partida del llibre no és això, sinó que és un doble cas que hi ha als Pallaresos a Tarragona, i a partir d'aquí s'explica tota la història. El que ens serveix amb el Lasso, em serveix de fil conductor per explicar en quin context judicial i policial ens trobem.
Llambrich desgrana el seu llibre la complexitat de les perquisicions que va realitzar la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, que va aconseguir convèncer el jurat que va jutjar a Lasso el 2014 que, malgrat que no hi havia cadàver, els crims van existir. La periodista, també criminòloga, repassa en el seu llibre altres casos d'homicidi sense cadàver, com els de Marta del Castillo, on hi va haver confessió, i José Bretón, en els quals es van trobar restes biològiques, i es fa la pregunta que deixa oberta: quantes desaparicions són homicidis encoberts? Al llibre, en definitiva, Llambrich dona una resposta a la pregunta que tantes vegades li formula Lasso en les seues entrevistes. Si no hi ha cos, digui'm vostè on està el delicte. I conclou amb una dedicatòria en forma d'homenatge a les quatre víctimes de Ramon Lasso.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha enviat una sol·licitud d'informació a quatre ajuntaments de la demarcació per tenir una confirmació oficial sobre si van obrir les seves portes del passat 12 d'octubre. Els consistoris afectats són la Vilella Alta i els Guiamets al Priorat i Montblanc a la Conca de Barberà i l'EMD de Cambredó a Tortosa, al Baix Ebre. Els seus alcaldes han confirmat que encara no han rebut cap notificació al respecte, en la qual es demana als ajuntaments que especifiquin si aquell dia van treballar empleats públics i si els INTA a trametre l'acord del plenari pel qual es va aprovar que el consistori obrís les seues portes.
Per exemple, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha assegurat que, malgrat algunes informacions publicades, el passat 12 d'octubre el consistori no va obrir les seves portes ni van treballar, més enllà d'atendre els compromisos habituals en dies festius i en una població turística. Com la resta d'alcaldes afectats, el president de l'entitat municipal descentralitzada de Cambredó, Damià Grau, ha afirmat que encara no havien rebut cap notificació en aquesta EMD de Tortosa. Els regidors van atendre els ciutadans durant dues hores a l'edifici consistorial. Al vespre, l'equip de govern també va aprofitar per fer-hi reunions.
Canviem d'assumpte. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha presentat aquest dilluns el projecte d'especificació i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera Ebrenca. Es tracta d'un pla revulsiu per canviar el model econòmic del territori. El formen 12 operacions, més una de coordinació concentrada en quatre eixos: l'e-territori, el Rural Smart Energy, els sectors líder i la innovació. L'objectiu de les diferents iniciatives que incorpora és assolir una administració més participativa, amb noves maneres de promocionar el patrimoni cultural, un model energètic rural autosuficient i sostenible, revulsius en els sectors econòmics líders, sobretot el turisme, l'agroalimentació i el moble, i la implantació de noves eines innovadores com un Fab Lab Ebrenc, una fàbrica de serveis.
Les propostes del projecte d'especificació i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera Ebrenca s'han de desenvolupar en 3 anys. Està liderat pels 4 consells comarcals: el del Baix Ebre en fa de gestor, els principals ajuntaments com Tortosa i Amposta i els centres de recerca i d'innovació del territori. Es preveu que el 50% del cost sigui finançat amb fons FEDER i que també la Diputació de Tarragona porti el 12%. El vicepresident del COPATE, l'àrea de la Reserva de la Biosfera, Alfons Montserrat, ha destacat que hi ha darrere del projecte una feina àmplia i transversal. L'objectiu és buscar el canvi de model econòmic territorial en favor del coneixement, la innovació i la generació d'activitat econòmica i creació d'ocupació i qualitat, procurant incidir les Terres de l'Ebre en un grup d'economies territorials dinàmiques. Així ho ha remarcat Montserrat.
I per acabar el nostre informatiu ens fixem en una bona notícia. El Diari Oficial de la Generalitat publicava ahir dilluns una ordre de declaració d'arbres i arbredes monumentals a la proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i de Medi Natural. Es tracta de 59 arbres de 15 comarques diferents i una arbreda, la Fageda de la Grevolosa a Osona, que passaran a gaudir d'una protecció i una tutela de la Generalitat. Entre aquests 59 arbres n'hi ha 6 a les Terres de l'Ebre, concretament 2 pins, 2 eucaliptus, un auró i una Cervera, que habiten al Fara de Carles, a l'Aldea, a Arnes i a Horta de Sant Joan. Tots els exemplars s'afegiran als declarats fins ara, uns 220 arbres o grups que abasten les 41 comarques. Des de l'any 1987, que es van fer les primeres passes per a la protecció dels arbres monumentals, s'ha fet força camí procurant la seva conservació. Malgrat tot, una trentena han patit malures o inclemències del temps que no han pogut superar. Alguns d'ells s'han mantingut drets, com per exemple el famós pi de les Tres Branques, que porta mort gairebé un segle i on s'hi celebra una diada al juliol pels vols de Sant Jaume, ja que és un símbol dels Països Catalans. En altres casos, aquests arbres han hagut d'aterrar-se perquè constituïen un perill per a la seguretat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Dia esplèndid el que tenim aquest dimarts a l'Ametlla de Mar. Veiem què ens diu la Carme Farnell pel que fa a la previsió. Bon dia, Carme.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb aquestes precipitacions que a poc a poc han anat desplaçant-se sobre mar, però han deixat precipitacions poc importants, poc destacades, i s'espera que durant el matí el sol se vagi imposant arreu de la zona. No, el vent de mestral que ha anat bufant aquestes últimes hores no s'acabarà d'imposar durant tot el dia, sinó que acabarà girant a vent de component sud-oest. Això farà que les temperatures màximes siguin més elevades a bona part de la zona respecte a les d'ahir. En general, avui el que tindrem més força és domini del sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs així és, domini del sol el que tenim el dia d'avui a l'Ametlla de Mar. 22,8 graus marca el termòmetre en aquests instants, l'humitat al 58%. Moltes gràcies.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 18 d'octubre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a metllamar.cat/lacalrtv. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter.